Pop-up. Informatiu xarxes.
És dijous 22 de juny del 2018. El viral de Flor Islava és la peste alta de tota la vida.
A Catalunya Ràdio Pop-up. Informatiu xarxes. Amb Mariola Dinarès.
Bé, des de primera hora ja ho hem dit, estem molt pendents de la Montse Pérez. És la notícia del dia a la xarxa, té a veure amb Airbnb i un cas força estrany. La Montse ha hagut d'ocupar el seu propi pis a la Barceloneta per recuperar-lo després que el seu llogater l'oferís per Airbnb a 200 euros la nit. S'ha sabut pel periodista Toni Muñoz de La Vanguardia.
La Montse fa un mes que va llogar el seu apartament acabat de reformar un jove que suposadament venia a treballar a Barcelona. Però de seguida va sospitar que hi havia alguna cosa que no anava bé. El seu marit va contactar amb el llogater per fer el canvi de nom dels subministraments i li va contestar per WhatsApp dient que estava fora per feina. Des de llavors no han sabut res més d'ell, però han vist les finestres del pis obertes, tovalloles penjades a l'exterior, i els veïns els van avisar que no paraven d'entrar i sortir turistes. Van fer una cerca ràpida a Airbnb i van trobar l'apartament. Després d'un intent infructuós de solucionar el problema parlant amb la plataforma, van decidir la Montse i el seu marit llogar el seu propi pis l'únic dia de juny que estava lliure.
Bé, anem a contactar amb la Montse. Montse, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs, Montse?
Bueno, pues ja us ho podeu imaginar, perquè això és una moguda total, però bueno, aquí estem.
El teu pis ja no està Airbnb ara?
No, aquest dematí es veu que l'han retirat. I ha enviat un correu a Airbnb, que clar, que bueno, passaran nota a tots els, com es diu, els anfitrions, que ja saben que no poden fer això. Bueno, jo he parlat també amb Airbnb tots els dies, des que vam veure això, i ells s'han rentat les mans. Vaig demanar, de totes maneres, que retirés el pis de publicitat, vaig dir que no tenien autorització, però no m'han fet cap cas.
Han enviat en els mitjans de comunicació una nota que diu que estan investigant aquest cas activament, demanem als anfitrions que certifiquin que tenen permís per anunciar el seu allotjament, i els recordem que comprovin i signin les lleis locals abans de pujar un anunci i al llarg de l'any. Tu, realment, com vas fer aquestes comunicacions amb Airbnb?
Bueno, jo vaig parlar... El primer que vaig fer quan vaig veure que estava amb Airbnb va ser trucar-los. La persona que es va posar, pues, bueno, jo no sé si clau tens raó, però no lo sé. Bueno, passa'm amb algun departament legal, jurídic. No hi havia manera. I llavors... Jo tinc una gravació, vaig parlar amb ells i els hi vaig dir pues, tota la situació, i ells em van dir que era una plataforma i que ells no podien fer res, que hi havia una persona que s'havia identificat com a anfitrió i que ells el tenien al pis i ja està. I tres dies després em van contestar del departament jurídic dient que, bueno, que això no era un tema d'ells i que jo tenia que mediar i que parlar amb el llogater. I que com a molt ells, si jo volia, els podia enviar una carta i que ells mediarien. Però ja està, que ells no podien fer res. I això ho tinc, per tant, això està.
I llavors tu, quan veies que això no tirava endavant ni endarrere i que no sabies què passava, vas prendre una decisió.
Clar, jo el primer que vaig fer, bueno, jo he posat una demanda, evident, vaig anar als Mossos, això em va dir que no era lloc per posar-ho, vaig agafar un advocat i l'advocat ha posat una demanda, està clar. Però a part d'això, clar, encara que tu posis una demanda, aquí et pots tirar un any amb el senyor que entra llogant el pis, perquè això era així, eh? I llavors vaig dir, bueno, com que no? Llavors jo vaig llogar l'apartament.
Tu mateixa vas llogar el teu apartament.
Sí, és patètic, és molt curiós, però si jo digo que pagar una nit per vindre aquí a dormir...
I vas arribar a parlar amb el teu llogater? És a dir, quan tu vas dir... Perquè
no,
això
no,
es fa a Airbnb,
no,
no.
No s'ha posat, però se li han enviat burofax...
No, però vull dir que tu has pagat 200 euros per passar una nit en el teu pis, no?
Exacte.
Aleshores, moltes vegades, a través de xat Airbnb, tu parles amb aquell llogater. Amb qui has parlat?
No, amb el llogater no es parla. Es parla amb l'anfitrion, que suposadament és el llogater, però
sí.
És la mateixa figura. Sí, sí. Llavors, una vegada que jo he fet això, es posen en contacte amb tu i et diuen, vale, pues tal dia ja t'avisarem a l'hora que tinguis que entrar. Vale? Em van enviar això i un telèfon. Jo vaig trucar al telèfon. El telèfon era de Bielorússia. Sí? I no es va posar ningú. I el dia abans d'entrar encara no ens havien confirmat l'hora d'entrada ni res.
I les claus qui te les va donar, les teves claus?
Clar, doncs ens ho va donar, finalment ens van confirmar que era ok, que entraríem ahir pel dematí a les 3, i ahir a les 3 va vindre una persona, que supostament, vull dir, és una persona, doncs, del llogater, ens va donar unes claus, pràcticament no parlava espanyol, no parlava molt poc anglès, rus, i ens va deixar les claus, ens va dir que tenia molta pressa, no ens va explicar res, ens va deixar claus, no ens va fer cap paper ni demanar carnets d'identitat, res. Va marxar perquè tenia que fer dues entregues més a dos pisos.
Uh-huh. I llavors tu el que vas decidir, ja anaves amb la... llogar per què? Per canviar el pany, no?
No, anava amb la idea d'entrega d'arma. Ho tenia claríssim, per això volia una prova perquè l'Ajuntament veiés que realment no era un tema meu, que era un tema del llogater, però evidentment el que volia és entrar perquè, clar, aquí un any et desmunten el pis, clar, estàs recient reformat.
I aleshores, avui t'han passat moltes coses aquí mentre estaves en el teu pis. A les 11 havia de venir la dona de la neteja?
No ha vingut ja, no. Perquè com han vingut molts mitjans, he sortit a primera pàgina de La Vanguardia, suposo que s'han fet... s'han donat compte... I no han vingut, i de moment no...
Heu rebut alguna altra visita al llarg del matí, a banda dels periodistes?
Hem rebut la visita de l'Ajuntament.
I com heu quedat amb l'Ajuntament?
Ha vingut un advocat a l'Ajuntament amb un inspector. I, el primer que volen és veure títol acreditatiu de propietat, volen veure el lloguer que se'ls ha presentat, volien veure les fotos que teníem d'Airbnb, el contracte que havien fet amb Airbnb per entrar, i tot això bé, però tot això simplement perquè no em posin una sanció. I a partir d'aquí...
És el màxim que et pot passar? Perquè sembla que, se sospitava que pot passar... Nosaltres hem parlat, de fet, amb una advocada... Sí. Que diu que poden passar més coses, no? Només això,
sí,
una sanció.
Sí, ens han dit que si el llogater em denuncia, sí? Puc tindre entre un mes i un any de presó. Que igual després això no arriba a ser així i és una multa, no ho sé. O sigui que realment tinc molts amics que m'han dit ei, pensa tu, però clar, en aquesta situació estic jo i està moltíssima gent. El que passa és que la gent té por, no dona passos, no fa res, i anem esperant i fent coses.
Tu sospiteu que el vostre no és un cas aïllat, sinó que hi ha una trama al darrere, no?
Totalment, perquè una vegada que ha sortit tots els mitjans i ha sortit el nom d'aquesta persona, l'advocat m'ha trucat i m'ha dit ei, tinc uns companys advocats que tenen procediments legals per desahuci de persones, per treure llogaters, i és el mateix individu. És la mateixa persona.
I apunteu cap a un país fora d'aquí, no?
Sí. Home, jo els contactes que tinc, els telèfons de contacte eren Bielorússia i el llogater era xilè, rus. I és una persona jove que tenia unes nòmines fantàstiques, assessor financer, amb un contracte en Reino Unido i que venia aquí per feina. Uh-huh. Semblava tot bé, inclús vam fer una assegurança. Saps aquestes assegurances que et fan per si el llogater no paga, et cobreix?
Sí, sí.
Aquesta assegurança tarden 4 o 5 dies, miren tots els papers de la persona aquesta, ho van veure perfecte, em van dir que era solvent, que molt bé, i ho vam tirar tot endavant.
D'acord. És bastant surrealista aquesta situació. Montse, per acabar, amb tot el suport, però què és el que penses fer a partir d'ara?
El que penso fer és seguir aquí i veiem què passa. Evidentment, enteneu que no és una cosa que m'agradi. Jo treballo, jo tinc un arbolari i treballo amb barbetes, o sigui, soc una persona totalment tranquil·la. No em ve de gust fer absolutament res de tot això, però clar, és que si no movem una miqueta de fitxa, jo no sé què passarà, perquè no passa nada, i jo tinc aquests problemes que t'han dit a tu i a mi també, que em poden passar, però si jo marxo, aquest senyor pot seguir jugant al pis. Vull dir, a ell no li passa res. Mm-hmm. És fotut el tema.
D'acord. Escolta, Montse Pérez, molta sort amb tot plegat i segurament aquesta pressió mediàtica aconseguirà alguna cosa, jo penso.
Pues moltes gràcies a tots, ha estat tothom molt amable i amb molt recolzament, ho agraeixo també perquè a veure si entre tots s'arregla la meva situació i la de molta gent que està igual.
D'acord, gràcies, Montse.
Vinga.
De fet, aquest matí hem parlat amb l'advocada Marta Legarreta, membre de la secció de Dret Civil del Col·legi de l'Advocacia, per treure una mica l'aigua clara.
Sí, d'entrada, li hem preguntat que, clar, la Montse no ens ho ha comentat, però ella primer va intentar rescindir el contracte amb aquesta persona i quan van voler se posar d'acord amb ell no es va presentar i, per tant, aquest contracte no es va poder resoldre.
El
contracte
de llogater, no?
Exacte, el contracte de llogater inicial. I li hem preguntat a la Marta com és que si aquesta persona estava incomplint una clàusula del contracte, no es pot rescindir automàticament aquest contracte.
Les resolucions del contracte no poden ser mai unilaterals, no poden ser decidides només per una de les parts, perquè potser aquella part que vol resoldre no té la raó.
Però llavors, clar, si ens trobem en un cas com aquest, que les parts no es posen d'acord, o bé que una de les parts no es presenta, què hagués hagut de fer la Montse en comptes de presentar-se i instal·lar-se al seu pis?
Que sigui el jutge qui determini si veritablement estem en una situació de resolució del contracte o no. Què ens passa? Tenim els jutjats saturats. Un procediment de resolució del contracte de mitja, en el millor dels casos, són 6 mesos. La gent ja n'està cansada. Si això se li suma de més que en la problemàtica dels pisos turístics, a nivell administratiu, tal com tenim la llei, està sancionant els propietaris, que li diu, escolti, vostè està, el seu pis està fent una activitat il·legal. Ja, però escolti, i encara que presentin els papers conforme ja han posat la resolució del contracte en els jutjats i que ho estan fent, els imposen igualment les multes, doncs noi, la gent al final li posa imaginació i tiren pel dret.
I com deies amb la Montse, no? Quins riscos corre pel fet d'haver tirat pel dret, per haver-se fet ocupa del seu propi apartament. Segons la Marta, era optimista i diu que no gaire riscos.
Si aquest llogater li posa un pleit amb ella per fer-la fora, ell, mentrestant, també li ha de pagar amb ella per tindre llogat el pis. Si aquest senyor ara té problemes amb els seus llogaters, no l'eximeix de pagar el lloguer a la propietat. És una genialitat, o sigui, és el que deia, li ha pagat ben bé amb la seva pròpia medicina. Una molt bona argúcia jurídica.
I per últim, Airbnb, quina responsabilitat té amb tot això, aquesta plataforma?
La posició jurídica que tenen aquestes entitats és molt neutra. Ells, la seva tasca, o el que ells contracten, és de posar en contacte gent. Ells no et garantitzen absolutament res respecte de com està, del funcionament i de més.
Bé, doncs així estan les coses. Hem trucat això amb els advocats. Avui teníem especialistes que han parlat d'aquest, que és lògicament el tema del dia, i també amb la Montse Pérez, que ha optat, es veia la seva situació, ha optat doncs, per ocupar el seu propi pis que el seu llogater havia posat a Airbnb.
Som Pop-Up Cat Ràdio a Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.
I avui és dijous i és dia de Joc de Cartes de TV3. El Pop-Up està agermanat amb el programa de Televisió de Catalunya, on cada setmana hi competeixen 4 restaurants. La setmana passada es van enfrontar 4 restaurants de cuina marinera del Garraf. Atenció, perquè aquesta setmana el programa de Joc de Cartes va guanyar el restaurant La Torre, però a la votació del web de Catalunya Ràdio, a catradio.cat/pop-up, atenció, perquè hi ha hagut una lluita. 7 dies de lluita aferrissada, Sílvia, creus sí o no?
Sí, brutal, ha estat molt renyit i ha anat canviant molt.
I a última hora, atenció, ha guanyat el groc amb el 47,9% dels vots, després la cúpula, Teferino i, per últim, la Zorra. És a dir, que el guanyador de la tele ha quedat últim en la votació popular. Entre tots els que heu votat, ha guanyat un àpat per a 2 persones al restaurant guanyador, és a dir, el groc, Ursina Hurtoll Regull. Aquesta nit a les 11 comença la votació popular al web de Catalunya Ràdio, s'enfrontant 4 restaurants de cuina temàtica de Barcelona. Atenció, el Cata Croquet, l'Ex, el Cao Dim i el Bobo Pulpín. S'obre la votació a les 11. Jo seré allà com un clau cap a la 1 de la matinada al Fora de Carta. I amb aquella motivació, també. Bé, 2 minuts de publicitat i arriba Joan Arenyes. Hola, Joan.
Hola, Mariola.
Avui amb aplicacions d'un problema que s'acosta de forma perillosa.
Estem en plena operació biquini. Si és que no l'hem fet ja, que
però
ara tard i tot.
Tu ens portes la solució.
Exacte.
Pop-Up amb Mariola Dinarès a Catalunya Ràdio.